A Ràdio Sant Vit, la música en estat pur.
El cabàs de la Muntala, novetats editorials, llibres recomanats, agenda d'activitats. Tota la informació de la Biblioteca Municipal de Sant Vicenç de Montalt, dimecres sí, dimecres no, a 8:45 del vespre amb Antònia Caño.
Doncs aquí estem avui i avui parlarem de ciència. De ciència en parlem molt poc en aquest programa i en parlem poc a la biblioteca, però això està canviant. I per parlar de ciència tenim una convidada de luxe, la Carme Jordi. Hola, Carme!
Hola, bona nit.
Bona nit. La Carme investiga a l'Institut de Ciències del Cosmo de la Universitat de Barcelona i a l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. I també forma part de l'equip científic de la GAIA, l'òrgan assessor de la ESA, l'Agència Espacial Europea. És així, Carme? És molt llarg?
Bueno, és llarg, sí. Sí, sí. Diguem que dins de la pròpia universitat, doncs, sí, pertanyo a l'Institut de Ciències del Cosmos, l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, i des de fa ja uns quants anys, més de 20 anys, doncs, treballo en una missió especial de l'Agència Europea, que es diu GAIA.
GAIA. Què és l'Agència Espacial Europea, així, pels nostres oients que aquests temes... Explica'ns així, breument.
Mira, breument, semblaria, potser tothom té al cap molt més, doncs, la NASA, no?
Sí.
Que és l'Agència Espacial Americana. Doncs seria l'equivalent, el que passa és que aquí, en lloc de que cada país tingui la seva pròpia agència, que alguns països europeus tenen una petita agència espacial, doncs per dur a terme missions de gran envergadura es posen d'acord entre les diferents nacions i formen aquesta Agència Espacial Europea, on cada país hi contribueix d'acord amb el seu producte interior brut, amb una quantitat, i entre tots, doncs, llavors duen missions espacials que són d'interès comú.
I són tots els dels països d'Europa o no?
Ara m'enganxes. En realitat són països europeus, no necessàriament són països de la Unió Europea, perquè es va formar abans que la Unió Europea existís, i llavors, doncs, per exemple, Suïssa hi pertany, i en canvi Suïssa no és de la Unió Europea, no? La Unió Europea és més una unió econòmica, va començar com una unió econòmica i va esdevenir una unió de països, i de l'Agència Espacial Europea, doncs, és un conjunt de països d'Europa que tenen interessos comuns en l'espai i no necessàriament és un paral·lelisme 100% amb la Unió Europea. Ja dic, per exemple, el cas de Suïssa, doncs, pertany a la ESA i, en canvi, doncs, no pertany a la Unió Europea.
Interessos comuns en l'espai, has dit, perquè avui parlarem de la GAIA, però quines altres funcions té aquesta agència?
Bé, doncs, més aviat, doncs, observació de la Terra, per exemple, serveis per meteorologia o en el món de l'astronomia, doncs, quan enviem un satèl·lit a Júpiter o enviem un satèl·lit a Mart, és d'interès de, si no tots, de la majoria de països, i entre tots, doncs, contribueixen a que aquell viatge es pugui finançar fins a Júpiter i poder investigar i retornar informació, no? Ja dic, no és només la part científica, sinó també, doncs, la part, doncs, d'observació de la Terra, l'Estació Espacial Internacional, que segurament molts dels oients han sentit a parlar, doncs també, etcètera, etcètera. No és només ciència, sinó que hi ha ciència, més observació terrestre, comunicacions, etcètera, etcètera.
Molt bé. Carme, entrem una mica en matèria. Què és la GAIA, així explicat de forma senzilla pels nostres oients?
Doncs mira, de forma senzilla, GAIA és un d'aquests coets que llancem a l'espai, i l'objectiu de GAIA és mesurar les posicions d'uns 1.500 milions d'estrelles, i no només un cop, sinó observar les mateixes estrelles durant 5 anys. De fet, ja hem passat els 5 anys i n'estem observant més temps, per veure com es mouen. És a dir, no és només saber on són, sinó que el que volem veure és on són i com es mouen. I per això necessitem veure-les bellugar, per tant necessitem observar-les diverses vegades. Bàsicament el que fa és això, i la pregunta potser és per què fa això, no? Per què volem saber on són i com es mouen? I bàsicament això ho fem perquè el que volem és entendre la galàxia on nosaltres vivim. Nosaltres, com a Terra, vivim al costat del Sol, que és una estrella, però el Sol no és l'única estrella de l'univers, sinó que hi ha milers de milers de milers de milers de milers de milions, i aquestes estrelles s'agrupen en conjunts que en diem les galàxies, com si fossin illes d'estrelles en l'univers, i nosaltres pertanyem a una d'aquestes illes, que és la Via Làctea, i volem entendre com aquesta Via Làctea s'ha format, com ha anat evolucionant al llarg dels anys, i per entendre això l'única manera és entendre com les estrelles es mouen, per veure famílies d'estrelles, i les famílies d'estrelles, un grup d'estrelles que es moguin d'una manera comparat amb un grup d'estrelles que es mouen d'una altra manera, que són a un altre lloc, que tenen potser edats diferents, que tenen algunes propietats diferents, doncs es fan permetre identificar estrelles que poden venir de galàxies diferents. Perquè avui en dia sabem que les galàxies no s'han format de cop, sinó que les galàxies més aviat, al principi de la vida de l'univers, eren galàxies menudes que han acabat ajuntant-se per formar galàxies més grans com la nostra actualment, però venim d'haver engullit galàxies petites. I encara avui en dia podem veure les restes d'aquestes galàxies que hem engullit com estrelles que tenen uns moviments diferents de la resta d'estrelles, no? I identificant aquests moviments, doncs volem intentar reconstruir el trencaclosques de la nostra galàxia, no? Que si ens hem format de diferents peces, volem identificar aquestes peces per veure com ha sigut aquest trencaclosques.
Déu-n'hi-do. Quan es va llançar el satèl·lit La Gaia?
Mira, has parlat... sí. Ja fa una mica de temps. Es va llançar el desembre del 2013, ara farà 6 anys, no? Estem arribant al desembre de 2019, que quasi bé fa 6 anys. Els primers períodes, sempre els primers mesos, sempre es fan servir per activar tots els diferents instruments que hi ha a bord, activar-ho tot, comprovar que funciona. És a dir, que els primers mesos necessitem una mica de preparació, per primer de viatge fins al lloc on és, i després doncs d'activar-ho activar tots els mecanismes per veure que funciona correctament. I més o menys el juliol del 2014 doncs va ser quan vam deixar dir, mira, tot això està bé, doncs vinga, comencem, i comencem a observar realment el que volem, les estrelles que volem, no? I des de llavors ençà, doncs, està observant, no ha parat d'observar des de llavors, i està contínuament movent-se, girant sobre si mateixa, igual que la Terra gira en 24 hores, i tenim un dia terrestre, doncs Gaia gira en 6 hores.
També gira sobre el seu propi eix, no?
Gira sobre el seu propi eix en 6 hores, i després, a més, encara aquest eix té un moviment de baldufa, de manera que l'eix mai està apuntant al mateix lloc, i, a més, Gaia, quan el vam llançar, el vam enviar a una distància de la Terra, està a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra, i estem sempre alineats, el Sol, la Terra i el satèl·lit, no?, i Gaia. Sempre formem una línia. De manera que, com que la Terra es va movent al voltant del Sol en un any, doncs el satèl·lit també va seguint aquest moviment. I és a dir que, en conjunt, el satèl·lit té un moviment sobre el seu propi eix de 6 hores, el moviment de baldufa d'uns 63 dies i el moviment al voltant del Sol d'un any. I la combinació de les tres moviments fa que doncs puguem veure tot el cel sencer. És a dir, que no és com un telescopi aquí a la Terra, que l'apuntem i durant una estona estem veient l'estrella que ens interessa i després canviem i apuntem a un altre lloc i en veiem un altre, sinó que aquí el que estem fent doncs és a base de que estigui girant contínuament en els tres eixos, doncs ho està escombrant tot el cel sencer, no? I en cosa de 6 mesos ja ha vist una vegada tot el cel sencer, i clar, com que portem doncs quasi 6 anys, doncs ja portem diverses vegades observant observant una mateixa estrella. I encara continuarem uns anys més, eh? Segurament fins al 2024 encara tenim combustible per poder continuar fent observacions.
Quan dius combustible, suposo que et refereixes als pressupostos, no? Als cèntims, no?
No, perquè, clar, per quan vam llançar el satèl·lit allà, nosaltres no hi podem anar fins allà, no?
Combustible, vols dir, de debò?
Hi ha un petit combustible líquid en el satèl·lit, sí, que és el que manté els girs aquests, de forma regular i de forma controlada, i llavors, doncs, quan s'acabi, s'haurà acabat, no podrem controlar el satèl·lit més, no? A part, tens raó tu amb la qüestió dels diners, realment, doncs, per enviar les dades fins aquí a Terra, doncs necessitem unes antenes a terra que rebin les dades, necessitem un equip de gent aquí que estigui controlant que el satèl·lit es comporta correctament, enviant-li instruccions si s'ha de modificar alguna cosa, de manera que realment també hi ha, per part de l'Agència Espacial i per part dels països que hi contribuïm, doncs una inversió de diners per mantenir en operacions el satèl·lit, no? Evidentment, la inversió més gran és construir-lo i llançar-lo, però un cop llançat, les operacions, mantenir-lo operatiu, també val una mica de diners, que clar, s'ha de continuar aprovant any a any que això es pugui fer.
Ens podries donar una breu explicació de les mides de la Gaia i d'aquesta forma que té com...
Forma, ens hauríem d'imaginar que és com una mena de barret, no? Té la part central, que és un cos de... són uns 6 metres de diàmetre i l'alçada són uns 4 metres, i allà dintre està ubicat tot el que és important. Hi ha ubicat els dos telescopis, cada telescopi té 6 miralls, els miralls més grans tenen 1,5 metres per mig metre, són miralls rectangulars, i llavors doncs, la llum de les estrelles arriba en aquest mirall primer, aquest principal, que és el gran, i després es reflecteix en 6 miralls més fins que no arriba a el que en diem el pla focal, que és on hi ha les càmeres que enregistren les imatges, com si tinguéssim un telèfon mòbil, no?, que fem una imatge amb el telèfon mòbil. Doncs nosaltres allà hi tenim 106 càmeres, com si tinguéssim 106 telèfons mòbils enganxats. En total tenim un gigapíxel d'ulls, que són els que enregistren les imatges. I això, amb els ordinadors, els tancs de combustible, tota l'electrònica, tot plegat és el que constitueix aquest cos principal, que és la part central del que seria el barret, no? I després tenim les ales del barret. Les ales del barret, doncs, bàsicament, el que estan fent són un parasol. Com que el satèl·lit mira estrelles, no volem que li entri la llum del sol, volem mirar les estrelles. Quan hi ha la llum del sol, com quan és de dia aquí a casa nostra, doncs no veiem les estrelles, hem d'esperar que el sol es pongui.
Sí.
Doncs la manera de mantenir que la llum del sol no arribi mai al satèl·lit a dintre els telescopis, doncs és aquesta mena d'ales del barret, que és el parasol, eh? I això, en total, doncs fa com uns 12 metres de diàmetre. I a la banda de sota d'aquest parasol hi tenim els panells solars, que allà sí que volem que hi arribi la llum del sol per carregar bateries, no? I les antenes per enviar la informació cap a terra. Però el global del barret, d'aquestes ales del barret, impedeixen que la llum arribi, però pel cul d'aquest barret sí que hi arriba la llum que la necessitem per això, per les bateries, per la comunicació a terra, etcètera, etcètera.
Molt bé, moltes gràcies. Ens hem fet molt una idea de què és la Gaia, eh? Està molt ben explicat, Carme.
Digues.
Mira, una altra pregunta. El paral·laje d'una estrella, què és això? Què és així... És deu ser difícil d'explicar per telèfon això, no?
Bueno, sí, no, a veure com ho fem això. Tothom té la imatge de viatjar en un cotxe o de viatjar en un tren. I quan viatgem en un tren, per exemple, i mirem a través de la finestra, nosaltres veiem les coses més a prop nostre, els arbres que estan al costat de la via o fins i tot els pals que aguanten la catenària de les vies, no? Tot això ho veiem passar com molt ràpid. Nosaltres anem circulant i veiem que això passa de pressa. Però si fixem en el paisatge i mirem cap al final del paisatge, que veiem les muntanyes que són lluny, allò sembla que quasi bé no es mogui o no es mou, no? Doncs una mica seria el mateix. Nosaltres És el mateix efecte, no? Tenim una perspectiva de les coses que són a prop, que sembla que es belluguin. En realitat no perquè es belluguen els arbres, sinó perquè el tren es belluga respecte als arbres. I en canvi les muntanyes que estan molt lluny, nosaltres ens estem bellugant, però respecte a les muntanyes ens belluguem molt poquet. Doncs ara imaginem-nos que això mateix és el vagó de tren, és la Terra que es mou al voltant del Sol cada any, no? Anem donant voltes i voltes i voltes. I tenim unes estrelles que estan més a prop, que serien l'equivalent dels arbres, i unes estrelles que estan molt lluny, que serien l'equivalent de les muntanyes. Llavors, si nosaltres ens anem movent al voltant del Sol, vol dir que aquestes estrelles, els arbres i les muntanyes, les estem mirant des d'un lloc diferent cada vegada. Com quan anem dalt del tren, clar, si el tren està aturat a l'estació, tot ho veiem quiet, però si el tren es belluga, ens haurem bellugat respecte dels arbres i respecte de les muntanyes, i tot ens semblarà veure-ho des d'un lloc diferent.
Sí.
I el veure-ho des d'un lloc diferent ens fa canviar la perspectiva. Una altra manera de veure-ho és fer l'exemple, fer l'exercici molt simple de posar-se el dit davant del nas i mirar amb un ull o amb un altre ull. I sembla que el dit es bellugui. En realitat no es belluga el dit, és que ho estem mirant d'un ull o estem mirant de l'altre ull. Ho estem mirant des de la Terra al mes de gener, que està a un costat del Sol, o la Terra al mes de juliol, que està a l'altre costat del Sol. I el veure-ho amb un ull o amb un altre ull, veure-ho amb una perspectiva o una altra perspectiva, ens sembla que sigui el dit el que es belluga, ens sembla que sigui l'arbre el que es belluga. Si el dit està a prop, sembla que es bellugui molt. Si el dit està molt lluny, sembla que es bellugui poc, que seria l'equivalent a les muntanyes. Doncs, bàsicament, el paral·laxi és això. Nosaltres, de veure-ho al mes de gener a veure-ho al mes de juliol, que seria a l'altre costat de Sol, ens semblaria que l'estrella s'ha desplaçat en el cel. I aquest desplaçament és el que n'anomenem la paral·laxi.
D'acord.
I ens permet a nosaltres deduir a quina distància està l'estrella, perquè si s'ha mogut molt aparentment és perquè és molt a prop, i si s'ha bellugat molt poquet aparentment és perquè està molt lluny. És a dir, que mesurar el petit canvi de la posició de l'estrella pel fet de que ens ho mirem des d'un lloc o des d'un altre respecte al Sol ens permet calcular les distàncies a les estrelles, que és un dels punts importants d'aquest satèl·lit Gaia.
Molt bé, molt bé. Més preguntes. Sabem ara quines estrelles són les germanes del Sol?
Ui, no, no gaire. A veure, les estrelles quan es formen, no es formen mai soles. Per això parles tu de les germanes del Sol.
Sí.
Les estrelles es formen a partir de grans núvols de gas que s'agrumullen, i aquests diferents grumulls esdevenen les estrelles. Llavors, formem un grup d'estrelles, una família d'estrelles. A poc a poc, aquestes estrelles es van dispersant. No continuen formant un grup, sinó que, bueno, per interacció amb la resta de coses, d'estrelles que hi ha a la nostra galàxia, de la gravetat, de tot plegat, doncs les estrelles es van separant. I acaben, doncs, escampades per tota la galàxia. D'alguna manera, és com dir, no sé, podríem pensar en una família de diversos germans, germanes, i que, doncs, per les circumstàncies d'estudiar o de treballar, doncs es van escampant pel món, i un germà acaba a Xina, l'altre acaba als Estats Units, l'altre una germana a Sud-àfrica i algú al Cap Nord, no? Estaríem escampant els germans, germanes, al voltant, al llarg del món, no? Doncs de la mateixa manera, les estrelles que es van formar juntament amb el Sol, doncs han anat escampant. Algunes ja s'han mort, perquè algunes estrelles tenen vides molt ràpides, i segur que algunes d'aquestes germanes del Sol ja són més que mortes. Però les altres, que encara són vives, doncs estan escampades. I avui en dia, doncs, realment encara no sabem quines són les estrelles. Iguals que, bueno, germanes del Sol. Hem reconegut estrelles iguals que el Sol, però d'edats diferents. És a dir, estrelles que s'assemblen molt al Sol, però molt al Sol com era abans o com serà el Sol en un futur. I això és perquè tenen la mateixa quantitat de matèria, però no que s'hagin format exactament en el mateix moment. És a dir, que encara ens falta una mica abans parlàvem de les, identificar les estrelles que es mouen igual, no? Doncs ens falta identificar encara estrelles que es mouen exactament igual que el Sol o molt semblant al Sol per tirar enrere el temps i veure que realment aquestes estrelles poden provenir del mateix lloc que el Sol i, per tant, doncs, pensar que són les estrelles que s'han nascut juntes i que són les germanes, no? Però encara ens falta una mica, per això encara ens falta una mica.
Molt bé. Carme, fem una petita... No te'n baixis, sisplau. Mm-hmm. Fem una petita pausa musical amb Star Wars de la Guerra de les Galàxies, que aprofitem...
Molt adient.
Sí. Però tu no te'n baixis, que continuem de seguida que acabi la música.
D'acord.
Carme, només dir pels nostres oients que això és un petit tast, perquè realment el que han de fer, els que ens estiguin escoltant, és venir el dia 28 de novembre a les 7 de la tarda a la biblioteca, i que tu tot això ens ho explicaràs amb molt més detall i ens faràs una exposició sobre la Gaia, i jo el que he fet és com un petit allò, un petit aperitiu aquí amb aquestes preguntes, eh?
Sí, i l'important és que com que ho podrem explicar amb unes quantes imatges i
exacte,
vídeos, llavors tot plegat s'entén una mica millor que no pas potser així per telèfon. Costa una mica més, amb aquesta entrevista costa una mica més visualitzar el que volem dir a vegades, no? Però realment, doncs, amb unes quantes imatges podem entendre-ho tot plegat millor. A part de que, evidentment, llavors també podrem respondre a les preguntes dels oients.
Clar. Sí, exacte. Jo m'agradaria que expliquessis alguna cosa que t'hagi sorprès especialment del que s'està descobrint a la Gaia.
Mira, jo crec que aquí quan em pregunten això, ho separo amb dues coses. Per una banda, és els descobriments científics. Perquè, evidentment, sabíem que poder mesurar les distàncies, aquestes paral·laxis que comentàvem fa un moment, i els moviments, amb una precisió que mai abans s'havia aconseguit, ens havia de permetre veure detalls que mai abans havíem vist. Això és com quan un mira una imatge desenfocada. Quan mira una imatge desenfocada es pot fer una idea del que aquella imatge està representant, però les coses canvien molt quan les enfoques, no? Això els que portem ulleres ho sabem molt bé, que quan ens traiem les ulleres, bé, sí que sabem distingir una persona, una casa, un no sé què, però quan ens posem les ulleres, home llavors
sí,
veiem la persona, no? Veiem qui és, sabem distingir qui és aquella persona que estem veient. Doncs una mica seria això, és com si ens haguéssim enfocat la galàxia. Nosaltres hem pogut construir un mapa de la galàxia, de veure quantes estrelles hi ha a cada lloc, però no només veient el cel, sinó que com que podem calcular les distàncies, ara el mapa el tenim en tres dimensions. Quan mirem el cel a la nit, nosaltres veiem estrelles, però no sabem apreciar quina d'aquestes estrelles és a prop i quina és lluny. En canvi, amb Gaia, que tenim aquesta capacitat de calcular les distàncies, podem fer un mapa tridimensional. I no només això, sinó que com que sabem com les estrelles es belluguen, tenim aquest mapa en moviment. És a dir, que nosaltres podem veure com s'estava llogant tot plegat. I això és una capacitat que mai abans havíem tingut amb la precisió que la tenim ara. Clar que havíem mesurat distàncies, clar que havíem mesurat moviments, però mai per més de 1.000 milions d'estrelles i mai amb la precisió amb la qual estem mesurant. De manera que realment ara sí que podem identificar famílies d'estrelles que es mouen juntes. Cosa que no havíem pogut fer amb tanta precisió abans mai. No? Hem pogut veure detalls que mai havíem vist. I això ens ha permès identificar, per exemple, doncs que quan una galàxia petitona ens creua, introdueix unes pertorbacions que avui en dia encara podem veure, com qui tira una pedra a un llac. Tenim un llac perfectament pla, l'aigua perfectament plana i estable. Tirem una pedra. Què passa? Es comencen a fer unes onades. Aquestes onades es van propagant. Al cap del temps, allò tornarà a ser pla una altra vegada, perquè aquella pertorbació de la pedra que hem tirat ja haurà desaparegut. Però nosaltres estem en unes condicions que avui en dia encara veiem aquestes pertorbacions que han provocat les galàxies que ens estem menjant, sí. Les galàxies que estan creuant per, a través de la nostra pròpia illa d'estrelles, no? De la nostra Via Làctia. Mm-hmm. Això és una de les coses que sabíem que potser veuríem i realment doncs, les hem vistes. És una de les coses importants, no? Però hi ha un altre vessant de coses que també estem veient, i és no només els descobriments científics, sinó el veure com de sensible és Gaia a moltes coses. És tan precís mesurant angles que nosaltres hem arribat a veure doncs, petits canvis en el propi satèl·lit. En el propi satèl·lit hi ha hagut petites dilatacions pel fet de que estem una miqueta més a prop del Sol o una miqueta més lluny, o estem passant per un lloc on hi ha moltes estrelles. I el fet d'observar moltes estrelles fa que s'escalfi una miqueta més tota l'electrònica de dintre, perquè com que té més feina, perquè n'observa més estrelles, té més feina, s'escalfa una miqueta més, i això fa dilatar una mica tota la instrumentació. I això és, estem parlant de mil·lèsimes de graus, i és tan precís, les mesures de Gaia són tan precises que aquests petits canvis som capaços de veure'ls. És a dir, que la capacitat que té el satèl·lit, primer la construcció ha sigut molt, molt important, però és que estem veient canvis que no hi ha cap instrument a Terra que sigui capaç de mesurar. I, en canvi, amb els petits canvis que veiem de les estrelles, ui, hauríem de veure-la aquí, però la veiem una mica moguda, és perquè el satèl·lit s'ha mogut una mica, perquè ha tingut un impacte d'un meteorit, perquè ha tingut un petit canvi amb la temperatura. És a dir, que són canvis minúsculs que el que fan és que quan tractem les dades per interpretar-les científicament, el tractament sigui molt més complex del que havíem pensat abans quan el vam llançar. No? Quan el vam llançar vam pensar que les coses serien més fàcils i en realitat estem veient tants efectes subtils que no havíem imaginat, que anem descobrint coses cada vegada que tenim més i més i més dades, i que fa que, diguem-ne, la feina aquí a Terra per analitzar-les i tractar les dades perquè tinguin sentit científicament és molt més complexa de la que imaginàvem, i que la feina que tenim amb els superordinadors que fem servir, nosaltres fem servir el superordinador d'aquí a Barcelona, el Mare Nostrum, doncs la feina de supercomputació és molt més alta de la que també havíem imaginat abans de llançar-ho.
Molt bé. Carme, et felicito perquè aquesta feina és apassionant. I per la tasca que esteu fent, i ja tinc moltes ganes de que vinguis el dijous a la biblioteca, aquest dijous, o sigui demà, i parlem amb calma de tot això i ens posis imatges i aprenguem moltes coses.
Sí, i que aprenguem també doncs, que aquí a Catalunya s'estan fent coses molt interessants, molt importants, perquè els mitjans de comunicació molt sovint estan molt dominats pels americans, per la NASA, que tenen un poder de publicitat molt alt, i a vegades ens passa desapercebut les capacitats que tenim aquí a Europa i les capacitats que tenim a casa nostra. No?
Exacte.
I jo
exacte.
Crec que també és bo doncs, que ho sapiguem, això que ho coneguem.
I tant. Per tant, bé, fins demà. Se'ns acaba el temps, t'hem de deixar, però ens estaríem molta més estona parlant amb tu perquè realment has aconseguit apassionar-nos.
Molt bé, demà tindrem oportunitat de continuar la conversa.
No? Molt bé, Carme, moltes gràcies. Fins demà.
Bona nit.
Adéu.
Bona nit,
adéu.
Fins demà.
música en estat pur.
Ruta 66.